La una del migdia.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a conèixer les diverses històries dels personatges del musical Guapos i Pobres, que interpreten Fran Capdet, Mariona Castillo, Xavi Duch, Gràcia Fernández, Helena Gadel, Ivan Labanda, Montse Rius i Jorge Velasco, amb cinc músics en directe, sota la direcció de Toni Martín, al Teatre Goya. Tot està bé si acaba bé, diuen. I les històries d'aquest musical tendeixen a acabar bé, malgrat que reflecteixin una crua realitat de la generació que es mou entre els 25 i els 35 anys, fa la impressió que la intenció de la companyia és dotar el musical d'una felicitat, mite de la infantesa perduda, que els protagonistes de Guapos i Pobres es guanyen a pols i volen transmetre als espectadors sota el lema que, a pesar de les dificultats, cal anar endavant, com canten a cor. Només cal donar un cop d'ull al repartiment per adonar-se que Guapos i Pobres reuneix alguns dels intèrprets més destacats del teatre musical català més recent. Parelles que es fan i es desfan, parelles que trontollen, parelles separades, parelles per usar i llançar, contactes per internet, fills que ja hi són, fills que vindran, feines que no arriben, currículums a la paperera, feines que s'abandonen, autònoms, liberals, creatius, il·lusionats, preparats i enganyats. En definitiva, guapos, però pelats com una rata. El muntatge té el suport d'una creació musical i la banda de músics que afavoreix la bona sintonia de tota la companyia. Tant el director musical Xavier Torres com el director escènic Toni Martín han sabut trobar el punt just entre les intervencions corals i les solistes, amb la combinació d'estils musicats i picades d'ullet a diversos generals. Els seguidors del musical català tenen amb Guapos i Pobres una de les millors oportunitats escèniques d'aquesta temporada. La companyia centrà l'espectacle a la Barcelona de l'Skyline ple d'icones urbanístiques, aprofitant el ball dolent d'una ciutat envaïda pel visitant, però plena també d'oportunitats. Recordeu, doncs, aquest musical, Guapos i Pobres, amb Fran Capdet, Mariona Castillo, Xavi Duch, Gràcia Fernández, Helena Gadel, Ivan Labanda, Montse Rius i Jorge Velasco, al Teatre Goya.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat de la nostra carn seleccionada.
I als bons preus d'Hipercor.
Filets de pit de pollastre a 6,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
La nova app de Ràdio Estel per Android és gratis. Busca-la.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts una setmana més a Del camp a taula. Els oients, juntament amb la publicitat, són el més important d'un programa de ràdio. Per això, agraeixo l'aportació i petició d'un oient en Joan Capdevila Fontanals, docent d'anglès de professió i veí de la població lleidatana d'Alcarràs. En Joan Capdevila, després de felicitar-nos per la difusió que fem de la informació del sector agrari, ens comenta que en recents espais havien parlat de que Sant Isidre és el patró dels pagesos. I el que demana és que fem esment de Sant Fost del Guaire, patró dels pagesos de Lleida, fins que al segle XVII va ser substituït precisament per Sant Isidre. Segons la llegenda, Sant Fost, que hauria viscut entre els segles VI i VII, era fill del Guaire, localitat coneguda a l'actualitat per tenir en el seu terme municipal un petit aeroport gestionat per la Generalitat i també per produir unes figues molt bones. Agraïm en Joan Capdevila la seva aportació, tot i que després de mirar la documentació que ell ens diu i d'altres, no se sap ben bé què hi ha d'història i de llegenda en el cas de Sant Fost del Guaire. Tot i això, aquí queda atesa la petició d'aquest oient i restem oberts als suggeriments o aportacions que més oients ens vulguin fer arribar.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Després de parlar la setmana passada de com es presenta la collita de cereals d'enguany, avui farem un repàs a la situació del sector porcí de casa nostra. I ho farem amb Ricard Parés, que és el director de l'Associació Catalana de Productors de Porcí, Porcat. Bon dia, senyor Parés, i benvingut al nostre espai.
Bon dia i moltes gràcies.
Començarem fent una mica de repàs històric. Ja fa una mica més de 2 anys que les explotacions de porcí van haver de començar a complir la nova normativa de benestar animal. Com estarà en aquesta aplicació de la nova normativa i què ha suposat per al sector porcí ara, ja amb 2 anys i mig, gairebé en marxa?
Bé, doncs l'aplicació ha anat força bé. A data d'avui tothom està adaptat. Això va suposar, sobretot, una despesa econòmica i una inversió important, però en general estem bastant satisfets. La part negativa ha sigut doncs aquesta despesa econòmica i la part positiva ha sigut que ha obligat una miqueta els ramaders a renovar les seves granges i en alguns casos han implantat nous sistemes d'alimentació per poder tenir les truges amb més espai i això ha fet que un cop fet aquesta inversió doncs les granges en alguns casos hagin millorat la seva situació.
Podem dir que tenim unes explotacions més modernes i actualitzades?
Sí, això sense cap mena de dubte, perquè moltes instal·lacions s'han hagut de renovar totalment i ha sigut un procés de modernització, això segur.
Amb aquest procés han tancat moltes explotacions els darrers anys o en canvi se n'han obert de noves?
Bé, el que hi ha hagut bàsicament és que sobretot la gent que estava en una situació ja una miqueta difícil i moltes vegades per una qüestió de relleu generacional, l'adaptació al medi ambient i també altres coses, al benestar animal, però sobretot l'adaptació al benestar animal el que ha fet és accelerar un procés. És a dir, gent de 60 llargs anys, doncs, que els seus fills han anat a estudiar i no tenen cap intenció de continuar a la granja, l'obligació d'adaptar-se al benestar animal ha fet accelerar que aquelles persones doncs, potser decideixin plegar, per exemple. Això ha passat sobretot amb explotacions més de tipus familiar i més petites. Paral·lelament, sí que s'han obert algunes granges noves, sobretot de grups empresarials que tenen doncs, més capacitat econòmica. Per tant, el que ha passat és que amb el cens total de bestiar, si mirem quants porcs hi ha a Catalunya, doncs més o menys ni ha augmentat ni ha disminuït. Però sí que és veritat que ha canviat una miqueta de mans i ara estan més a mans de grups empreses, no sempre grans empreses, a vegades també són empreses familiars, però aquestes explotacions més petites i més tradicionals o més familiars són les que han tingut més dificultats per continuar.
Podríem fer una comparativa com va passar, diguem, amb el sector agrícola, amb les grans extensions, de que hi ha, i la irrupció de grans grups, de que hi ha menys, o sigui, menys explotacions, però possiblement aquestes són més grosses.
Sí, a veure, en general, el que és la, la concentració que diem nosaltres és un procés general, ens agradi o no, en molts sectors.
Sí,
en
sí.
molts sectors, amb el ramader i no ramaders.
I el frutícola i molts, molts.
Molts ha passat, això doncs, vosaltres ho coneixeu i és així, no? De totes formes, jo voldria insistir en que el fet de que es concentrin, que quan parlem de grups empresarials, a vegades la persona que ens escolti, que no conegui el sector, immediatament pot pensar en grups que venen de fora, d'altres països, estrangers, multinacionals, i no és el cas, afortunadament. És a dir, dins del nostre país, dins de Catalunya, hi ha empreses fortes, grosses, però que són empreses nascudes aquí.
I molt potents, sí, sí.
I molt potents, i per tant, doncs, quina és la part negativa? Doncs això, que ens estem concentrant, que cada cop està en mans de menys gent. Quina és la part positiva? Doncs que no han entrat grups empresarials a fora. Els grups empresarials són nascuts aquí i moltes vegades continuen sent grups familiars. De totes maneres, això és el procés general, però això no vol dir que en les àrees tradicionalment porcines, com pot ser Vic, com pot ser Plana de Lleida, a pesar d'aquest procés, continua havent-hi molta gent doncs, de granges mitjanetes a nivell familiar que també van aguantar la situació.
Podem dir que és un sector que ha fet els deures i que ha fet una clara aposta per la innovació i la investigació?
Home, que ha fet una aposta, sí. Que podria ser una aposta encara més ferma, també. Aquí el que ens costa una miqueta a aquest país és fer estratègies de sector. Mm-hmm. És a dir, s'han fet moltes innovacions, s'han fet moltes experiències, coses noves, a vegades atrevides, però a vegades hi ha la sensació que això ho fa cadascú a casa seva i ens costa a nivell de sector apostar per unes línies de més de país. No? Països com Dinamarca, per posar un exemple molt clàssic, Dinamarca és un país petit, com el nostre, com Catalunya, només tenen 5 milions d'habitants, i, en canvi, saben anar molt més a l'hora d'organitzar-se, inclús per comercialitzar els porcs, per exportar i per fer estratègies conjuntes. Aquí ens costa més, però s'ha innovat, S'ha innovat i molt, i per posar uns exemples, doncs aquest que dèiem del benestar animal, molta gent ha fet sistemes nous, en alguns casos revolucionaris, de posar totes les truges juntes, ja no separades individualment, i per tant estan més bé, però han aplicat aquests sistemes que algun cop ja han comentat d'alimentació electrònica, per tant s'aplica molta tecnologia, molt de control, monitorització dels animals per veure què és el que mengen, per optimitzar la seva ingesta, etc. I a nivell de medi ambient, per exemple, s'ha apostat molt per fer noves dietes, noves alimentacions, pinsos, que facin que l'animal no excreti tant de nitrogen, que és perjudicial pel medi ambient.
Bueno, és que això ja lligo, perdoni que l'interrompi, però ja és la següent pregunta que li volia fer, no? Que sobre els purins, que ens pot comentar? Com s'ha superat el tancament de les plantes de cogeneració a nivell estatal i català? I aquí em sembla que una de les solucions era això de les dietes aquestes, no?
Sí, 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 sí. Aquesta ha sigut una aposta important. Aquí nosaltres hem procurat anar al màxim de la UNA amb el Departament d'Agricultura, perquè això és bàsic, i la seva aposta, ells ho han dit clarament, era apostar per la millora de l'alimentació, que de rebot fa que el purí no tingui tant de nitrogen i, per tant, una part del problema doncs el solucionem, i després per algunes apostes tecnològiques molt concretes, com són separadors sòlids líquids. En qualsevol cas, el meu resum és que una opció màgica de dir tenim aquesta solució pels purins, doncs, com moltes coses, com altres sectors, no existeix. Si som doncs, de ciutat i pensem en el reciclatge està molt bé, però és evident que el reciclatge 100% no existeix. No? Doncs, amb els purins una opció màgica tampoc existeix. És un conjunt de coses que si les fem bé, doncs, bueno, ho podem millorar. El que és molt important és tenir clar sempre que el purí on ha d'anar destinat és al camp, és a adobar, a abonar els camps i l'agricultura. I això ho hem d'optimitzar al màxim, perquè no tindria cap mena de sentit de que el ramader no sap què fer amb els purins i el pagès va a comprar adobs químics. Això seria un disbarat. Amb això hem avançat molt, les dietes, alguns tractaments, i llavors sí que en alguns casos on hi ha densitats molt elevades de granges, el tancament de les plantes fa que encara hi hagi alguna granja que tingui dificultats, però han sigut ja problemes molt, molt puntuals.
Sí, el que passa que, bueno, com que no és una ciència exacta, es donen casos en què hi ha molta densitat de porcí i, a més, potser hi ha pocs camps, o sigui, aviam, com ho diria, que la quantitat de purins no és absorbida suficientment pels camps que hi ha al voltant. En algunes zones hi ha aquesta complicació. I s'havia parlat del trasllat amb camions en el seu moment, perquè el tema de purins fa molts anys que es parla de sí, possibles solucions. Es va fer un pla en el seu moment, un pla, com un pla estratègic.
Sí, exacte.
És un tema que és complex. És complex també perquè la cabana cada vegada, bueno, ha sigut més gran, no? És una cabana molt important. En quan estaríem parlant ara, en aquests moments? 7 milions, aproximadament? O...
Sí, el cens de Catalunya està bastant estable amb aquests 7 milions de porcs. El que és la producció amb granges. Però, per exemple, una dada important és que si mirem els porcs que se sacrifiquen, el número de porcs sacrificats per any, tendim a anar augmentant. Llavors hi ha gent que diu, home, com pot ser que amb aquests problemes medimentals que tenim encara matem més porcs? Però és un increment que no ve de que tinguem més granges, sinó que les granges són més productives i que se sacrifiquen alguns porcs que venen de la resta de l'estat. Per tant, ningú s'hauria d'espantar de dir, ostres, és que cada cop posen més porcs. No, s'està reconvertint, s'està fent granges més eficients, per diverses granges petites que desapareixen, potser n'apareix una de nova més gran, però el cens de porcs està bastant estabilitzat. Llavors, a partir d'aquí, com deies, és complicat sumar totes les accions que ens permetin tenir un sector endreçat i que no tingui problemes amb la contaminació d'aigües, però, com bé deies, un punt essencial, és la coordinació entre els ramaders i la gent que té terres i procurar que tot aquest purí vagi sempre a les terres. Si en alguns casos s'ha de transportar, doncs es transporta. Però aquesta és el que el Departament d'Agricultura ja fa anys anomena la gestió de la fertilització, no la gestió del purí. I nosaltres creiem que aquesta és una visió molt encertada.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Perfecte.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'ADUN en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb el director de Porcat, el senyor Ricard Parés, sobre la situació del sector. I ara volia entrar amb el tema de que l'any passat es van tancar les portes del mercat rus. Com està aquest tema i quines alternatives s'han hagut de buscar?
Doncs bé, el tema rus, desgraciadament, no podem ser gaire optimistes. Jo veig que és un mercat tancat i amb poques perspectives de que s'obri. Uh-huh. I aquesta seria la part, diguem-ne, negativa. També és veritat que és una situació que ens la temíem de feia temps. Aquí hi ha molta política pel mig, desgraciadament, interessos polítics i econòmics mesclats, això és una bomba sí, bastant explosiva. Però jo crec que el sector té una qualitat molt bona, que és hàbil. És hàbil, aquest sector. Llavors, què fa? Lamentar-se? Lamentar-se no serveix de res. El que hem fet és una miqueta com els ratolins, que quan veuen que hi ha una porta aquí tancada, doncs van ensumant, troben un foradet, després comencen a entrar, i en aquest cas aquest foradet era el mercat asiàtic. Uh-huh. El mercat asiàtic és un mercat que està creixent. De fet, per posar un exemple, aquests mateixos dies, aquesta mateixa setmana, a finals de maig, doncs jo estava amb un grup de coreans visitant explotacions, com estem produint a Catalunya perquè ells volen aprendre a produir porcs, però algú em va dir després, no et preocupis, que a Corea no poden fer moltes granges i, per tant, si necessiten més carn, els hi haurem de produir nosaltres. I bé, ja està bé això.
Ja va bé, no?
Llavors, si mirem xifres molt globals, la quantitat de carn que s'enviava a Rússia, pràcticament la compensarem amb aquest increment d'exportacions cap a països asiàtics.
A part d'aquests països asiàtics, cap a quins països és on s'exporten més porcs o carn de porcí de Catalunya?
Bueno, quan diem països asiàtics, allò és molt gran, no?
No, però dic que a part d'aquests, o sigui, en sí. General, quins són els països on hi ha més exportacions?
L'aposta és clarament el mercat asiàtic. Cap a Sud-amèrica sembla ser que també hi ha algunes oportunitats. Mm. El que passa és que Sud-amèrica sí que està desenvolupant bastant la seva pròpia capacitat productiva. Però hi ha països que a vegades tenim una imatge de molt atreçats i no és cert, com pot ser Colòmbia, algun que va més avançat com Xile, Uruguai, doncs que estan incrementant les seves produccions i alguna capacitat d'exportar-hi carn hi és, però sobretot seria aquest mercat asiàtic. Sí, sí, Corea, Xina, Vietnam, el Japó ja s'ha exportat bastant. Però bàsicament l'asiàtic.
I els preus del porcí que es paguen al productor, com estan, molt alts o baixos?
Bé, això com sempre funciona per un tema d'oferta i demanda. Mm-hmm. Ara no estan tan alts com esperaríem, però més que la cotització en si, el que sempre ens preocupa en els últims anys és el cost de producció. Perquè si el preu és alt però ens augmenten els costos, doncs evidentment no serveix de res. El cost del pinso, doncs, bueno, no està en els seus pitjors moments i els marges continuen sent molt estrets, i aquí torno a la conversa que tenim al principi, de que amb aquests marges estrets fa que a les explotacions petites el marge sigui petit i molt inestable i fa difícilment viable aquestes explotacions. Però bé, el sector en conjunt, doncs, bueno, sembla ser que aquest any no ha sigut tan esplendorós com alguns es pensaven, però més o menys l'any doncs anirà bé. Perquè l'altra cosa és els anys dolents que encara arrastrem, que hi va haver moltes pèrdues.
Perquè tenint en compte que Catalunya és deficitària en cereals, i ja hem parlat amb els programes anteriors, que es preveu una molt mala collita, sobretot d'ordi, que pot afectar la fabricació de pinsos. Com veu això? O com que som deficitaris i molt ens ve de fora, no afectarà gaire els preus que ja tenim?
Home, majoritàriament ens afecta la producció de fora. És així. És així perquè importem molt de cereal i, per tant, doncs, que la cotització a Chicago pugi o baixi, doncs, jo crec que ens pot afectar més de que la collita a Catalunya pugui pogut ser més bona o més dolenta, deixant de banda, evidentment, que pels productors de cereals aquí, doncs, tots desitgem que els hi vagi la collita al màxim de bé. Però la Catalunya, i aquesta també és una reflexió que hem de fer tots plegats, som molt dependents de cereals importats.
La globalització ja... Tot el que estem parlant ara està claríssima, no? Vull dir, quan parlem de nous mercats, exportacions, quan parlem dels cereals a la bossa de Chicago, vull dir que al final estem parlant del sector aquí, però clar, ja estem parlant del sector aquí, però hem de parlar...
Estem molt globalitzats. Estem molt, molt globalitzats, i això, bueno, són amenaces i són oportunitats pel que dèiem, de dir, per una banda, depens molt del cereal exterior, és cert, però per altra banda, doncs, podem fer moltes exportacions, i jo també voldria insistir que són les produccions que fem per abastir uns mercats que d'un lloc a l'altre han de produir, és a dir, no és que estem amb uns consums massa elevats de carn de porcí, sinó el que fem és buscar mercats on la població doncs, està com a Catalunya podríem estar doncs, a mitjans del segle XX, creixent, desenvolupant-se. Hi ha molts països que estan així, afortunadament per ells, i molts d'ells no tenen prou capacitat per produir tanta carn. Llavors, que nosaltres els exportem aquesta carn, és una oportunitat per nosaltres.
I pel que fa al consum de carn de porcí aquí, a Catalunya, ha augmentat o disminuït durant aquests darrers anys en què la crisi econòmica ha estat forta?
La carn de porcí se'n ressent poc, se'n ressent poc. D'això. Estem amb uns consums ja molt alts. Uh-huh. El que passa és que, clar, parlem de carn de porcí i aquí estem incloent-hi moltíssimes coses, perquè el que seria directament la carn fresca és una part relativament petita de tot el consum. És a dir, del porc en surten des de la carn fresca que mengem més a diari, doncs els lloms, les costelles, botifarres, etc., a productes derivats de baixa o d'alta gamma, pernils, xoriços, etc., i després altres productes que es consumeixen poc de baixa qualitat, però que també s'utilitzen les grasses, les orelles, els morros, etc. El consum, com a qüestió així general, a nosaltres no és el que més ens preocupi. Una altra cosa, i ara em poso ja on no em toca, és altres sectors, com per exemple pot ser el consum de carn de xai. Em deien els nostres companys del consum de carn de xai que sí que està disminuint. Mm-hmm. I a vegades ho poso com a exemple...
En vam parlar fa 2 setmanes, eh? Que ho sàpiga, que nosaltres ja som sensibles. Vam parlar fa 2 setmanes de... L'anterior va ser d'aquest tema que deia dels cereals de la sequera, i l'altre vam parlar sobre el tema d'aquesta disminució, bueno, de la situació del sector, però d'aquesta disminució que hi ha hagut de la carn de xai i cabrit, i bueno, s'ha fet des del Departament d'Agricultura doncs com una taula per veure si es reactiva aquest consum.
Sí, això em consta. A mi m'agrada posar aquest exemple perquè a vegades sembla, jo dic, amb to informal, de que ens barallem entre carns a veure qui menja més carn d'una o de l'altra. Nosaltres el que ens preocupa és que la gent faci una dieta equilibrada, que en general hi és, i a vegades es barreja el tema del preu amb altres factors més socials. No? A mi, que la carn de xai disminueixi el consum, doncs a mi sempre em dol, sobretot perquè més que un tema econòmic aquí també és cultural, doncs és una carn més de barbacoes, de sortir fora, i que es perdi aquesta cultura, doncs a mi em sembla algú bastant, bastant negatiu.
El que passa que les barbacoes que vostè parla, d'aquestes que es feien amb el tema de la prevenció d'incendis, que es prohibeix fer certes barbacoes que abans es feien...
Suposo que ja en vau parlar, però...
Tot això... Clar, tot contribueix, no?, els canvis que hi ha hagut, bueno, degut a problemes o incendis que s'han produït a conseqüència de barbacoes, com d'altres, no?
Sí, però hem de procurar evitar d'anar als extrems. És evident que s'ha de vigilar amb els incendis, això ningú posarà en dubte, però a vegades que el remei no ens provoqui altres, altres malalties, no? De dir, home, si realment aquest és un problema, busquem la fórmula perquè pugui continuar havent un consum, en aquest cas, de la carn de xai. Torno al porc per posar un altre exemple molt, molt concret. La carn de porc, el consum és elevat, és bo, però, per exemple, tenim aquesta... I potser el xai també li pot passar, no? aquesta manca de correcte coneixement dietètic. És a dir, la típica situació familiar que tots expliquem, de dir, ostres, m'he engreixat, vaig alt de colesterol, primer que em diu el metge, res de carn de porc. Home, escolti, no es mengi doncs, un xoriço, no es mengi i fuet cada dia, però el llom de porc és la carn més semblant al pollastre. Llavors hi ha coses, torno al que dèiem abans, culturals, a dir, expliquem-ho bé, no? Que és una miqueta el que pot passar amb la carn de xai, té molta grasa, sí, però ningú menja xai cada dia, oi? Doncs amb el llom, tornant al porc, hauríem de tenir clar això. Hi ha uns productes que són doncs, per les festes i pels diumenges i pel dia que ens permetem doncs, un petit excés, i hi ha consums del dia a dia, com seria el llom, per posar la carn més típica i fàcilment identificable, que feta a la planxa doncs, és perfectament dietètica.
Sí, però malauradament s'ha fet molt mala premsa, perquè moltes vegades, o sigui, quan dius la paraula colesterol, entre altres coses, de seguida surt el porc.
Sí.
vull dir, aviam, en genèric, evidentment és el que dèiem, de que hi ha unes parts d'això, però... Parlem de... Bueno, com quan parles de sucre, hi ha unes coses que de seguida surten i dius, bueno, a millor en moderació, o depèn quan tu menges, o depèn si després ho cremes. Vull dir que a vegades, això ha passat. Ja per acabar, perquè estem... Sí. Tant vostè que ho té el temps molt just com nosaltres, volia preguntar-li, des de Porcat, què li demanen a l'administració?
Home.
No es tracta de fer la carta als Reis, però una mica, si li demanen alguna cosa, vers la situació del sector actual.
Sí. Home, en general, nosaltres, com tothom, els demanem que, sobretot, que ens escoltin. Mm-hmm. És a dir, quan fan... Ha sortit en algun moment de la conversa, i si em permeten, també em to informal, i amb tot el carinyo del món. En general, quan un polític, quan l'administració parla d'un pla director, d'un pla estratègic, molts tremolem. Perquè a vegades el millor pla estratègic és escoltar el sector i el sector en el cap ja el té el pla estratègic.
La millor estratègia, no? Seria en
llavors,
aquest cas.
Llavors, què li hem d'anar a explicar a un senyor que els seus besavis ja criaven porcs o el que sigui... A veure, això també és una forma fàcil de dir-ho, no? L'administració és el que ha de posar fil a l'agulla i és el que ha de decidir on van els diners i té una situació que no és fàcil, eh? Però, sobretot, fugir de la teoria i anar a veure quina és la realitat concreta del sector. Tant per coses que el sector es pot queixar i no té raó, ho hem d'admetre, com per coses que dius, ostres, els anem a ensenyar coses que ells ja saben. I molt breument, sempre explico la mateixa anècdota, jo sempre, quan ens diuen, molt bé, ara us escoltem, escolta, què voleu? La burocràcia que hi ha és a vegades molt feixuga. I a vegades els diem, el millor que podeu fer és no fer res. És a dir, deixeu que la gent treballi. Que treballi bé, eh?
Sí.
Escolta, el que no treballi bé, tota la força de la llei contra aquests de gent. Però el senyor que té una granja que funciona, que aplica bé els purins, que no té més porcs dels que ha de tenir, escolta, faciliteu-li la feina. Faciliteu-li que pugui treballar, que no hi hagi... Avui la inspecció de sanitat... Demà la inspecció dels plans d'ejecció. És que vostè en aquest pla ens va dir això i en aquí consta allò. Ha de demanar un permís a l'oficina comarcal. Després a l'oficina comarcal se n'arriba a serveis centrals. Escolti, deixi la gent que treballi. Facilitem les coses als ramaders i per fer això, a vegades, depèn molt més de la voluntat d'aquell senyor que està en una oficina comarcal que no d'una llei que es faci al Parlament de Catalunya.
Doncs, amb aquesta demanda de menys burocràcia, que no és solament una demanda, com hem dit aquí, parlant amb els diferents sectors del sector por si, sinó que és una demanda, crec jo, del sector agrari català en general.
Exacte.
Agraïm a Ricard Parés que ens hagi fet una radiografia, crec que acurada i actual, del sector por si català.
Moltes gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El 17 de juny, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana volen celebrar amb tu la nit dels nostres mitjans. I serem molts, i serem tots.
Ràdio Estel a les ones, Ràdio Estel al cor, Ràdio Estel de tots. Tots en som solidaris. El dia 17 de juny, a la nit solidària, jo també hi seré.
El 17 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. Informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Hipercor volem que continuïs estalviant una vegada rere l'altra, amb més de 500 productes rebot que et tornen el 50% del seu import per la propera compra, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens el litre d'oli d'oliva verge extra cosur origen a 5,24 €.
I de rebot t'emportes 2,62 €.
A Hipercor i també a Hipercor.es.
Ràdio online i a la carta, promocions i notícies, xarxes socials i actualitat, nova app per Android de Ràdio Estel, gratuïta i nova. Busca-la. Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 26 de maig a 187 € per tona, repeteix. El blat de moro francès a 173 € per tona, puja 1 €. L'alfals granulat a 155 € per tona es manté. La colza d'importació, 283 € per tona, augmenta 1 €. I la garrofa, 148 € per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 1,14 € al quilo, puja 5 cèntims. I el groc viu, a 1,25 € al quilo, augmenta 3 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler canal blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,90 € al quilo, puja, per tant, 7 cèntims. I el groc canal a 1,87 € al quilo, augmenta 4 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,42 € al quilo i el gall 0,18 € al quilo, mantenint-se totes dues cotitzacions en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, als de més de 73 grams, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,90 €. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,72 €. A la M, de 53 a 63 grams, disminueix 1 cèntims. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,52 €. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,40 € al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 7 € al quilo per canal, el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,50 €. Totes les cotitzacions baixen 20 cèntims. El cabrit s'ha fixat a 12 €, per tant, es manté.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel. L'actualitat.
El conseller d'Agricultura de la Generalitat i president de la Fundació Dieta Mediterrània, Josep Maria Pelegrí, ha presidit aquesta setmana la presentació i constitució de Paral·lelo 40, Observatori Mundial de la Dieta Mediterrània. Es tracta d'una iniciativa que promou la investigació interdisciplinar i multisectorial de la dieta mediterrània de les vessants alimentària i agrària, de salut cultural, econòmica, gastronòmica i mediambiental. L'objectiu és crear sinergies entre els estaments científics i les indústries alimentàries en relació a tots els temes relacionats amb la nutrició i la seva promoció. Aquest projecte, promogut per la Fundació Dieta Mediterrània, està liderat per un grup de prestigiosos investigadors i científics internacionals, dirigits pel doctor Ramon Estruc, coordinador científic de la Fundació Dieta Mediterrània. En una primera fase es recopilarà, analitzarà, interpretarà i es difondrà la informació i el coneixement entorn de la dieta mediterrània i dels països que formen el paral·lel 40, tant de l'hemisferi nord com del sud. Canviem de qüestió. Unió de Pagesos ha informat en un comunicat que ha aconseguit que el govern de l'Estat aprovi rebaixar els índexs de rendiment net establert en el règim de mòduls de l'IRPF per la ramaderia integrada. El sindicat agrari ha indicat al respecte que actualment no existeix, en general, una adequació a la realitat econòmica de les explotacions agràries a causa del descens generalitzat dels preus rebuts pel productor i a l'increment dels costos de producció. Unió de Pagesos ha afegit que per la declaració de la renda del 2014, que es presentarà enguany, ha aconseguit que en els sectors productors de serveis, de cria, vigilància i engreix de pollastres i altres aus, els índexs de rendiment net passin del 0,42 al 0,37, mentre per porcs, boví de carn i la resta d'espècies passin de 0,56 a 0,49. El sindicat ha dit que continuarà treballant perquè aquesta reducció dels índexs de l'IRPF sigui definitiva. La declaració de la renda a través del sistema de mòduls és el mètode més utilitzat pels pagesos, estimant-se entre el 85 i el 90% del total del sector.
Del camp a taula.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'ADUN en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Atenció! El proper 17 de juny, nova edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Avancem la data de la nostra vetllada per excel·lència per coincidir amb tot el positivisme del bon temps. A 8:15 del vespre, projecció del documental Camino a la Escuela, al Cinema Comèdia. I a 9:00, el sopar a l'hotel Avinguda Palas, Gran Via 605 de Barcelona. Informació i reserves al 93 409 2770. 93 409 2770. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, no conversarem, com fem habitualment, amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Per diversos compromisos no ens pot atendre, ni tampoc el seu segon. Tot i això, i com ja hem fet en alguna altra ocasió, ens ha deixat per escrit les recomanacions que aquesta setmana ens llegirà la Mercè. Hola, Mercè.
Què tal, Isidre?
Què és el que podem recomanar en peix fresc i d'on procedeix?
Doncs aquesta setmana de maig podem recomanar seitó. Què et sembla?
Bé.
Mira, és un seitó especialment el provinent del nostre litoral català i també de la costa llevantina. La sardina, la qual ha presentat un bon ventall d'orígens, com Portugal, Barcelona, Tarragona, Comunitat Valenciana i el sud de la península, i el verat, amb una bona oferta del Cantàbric i també de Galícia. Un altre peix que ha destacat ha estat la bruixa, especialment de les illes britàniques, del litoral Cantàbric i de França. I, per últim, recomanaríem avui el consum de volanta, tant de la procedència nacional com d'importació.
Veig, ja no pertoca a tu, perquè, clar, tu no és la del mercat, però veig que va seguint la línia aquesta de que les procedències són molt, molt
importants,
diverses.
Sí, sí, i molt diverses.
I acabem amb nacional i importació, amb la qual cosa ja és que ve de tot arreu. I pel que fa al marís fresc, què és el que tenim?
Doncs en general Isidre presenta una molt bona oferta i hi ha un bon preu. Hi ha hagut una important arribada de navalles d'Holanda i Galícia, cargol punxenc d'Itàlia i escamarlà de la Corunya, Escòcia i del litoral mediterrani també. I finalment, la gamba i el llagostí, tots dos de la costa catalana i de mida petita, és a dir, els que entren entre els 35 i 40 peces per quilo.
Doncs gràcies, Mercè, per haver fet una vegada més, una sessió que no et pertocava, ja en fas prous, però es tractava d'una emergència. Tornem a posar-nos en contacte la propera setmana amb en Jordi Defez, que és a qui li pertoca la feina aquesta.
El que vulguis, Isidre.
No, però ells, com que estan allà al mercat i d'això, són els
que... Són els que directament tracten amb el peix, no?, amb el mercat del peix.
Però ja, no, però ja han après molt bé, i vull dir, ja quan tenen una emergència, ja t'envia la carta i diu, ja
t'apanyaràs. Llavors, gràcies, Isidre.
Com dèiem, doncs, contactem la setmana vinent amb en Jordi Defez per saber quins són els productes més comercialitzats al Mercat Central del Peix i la seva procedència. A continuació, parlem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan, i benvingut a Del Camp a Taula.
Hola, bon dia, Isidre, gràcies.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència tenen?
Mira, bàsicament continuem amb cítrics i nespres que venen de la regió valenciana, albercocs, que venen tant d'aquí de la zona de Catalunya, de Barcelona, Tarragona, Lleida, i també de la regió valenciana, préssecs, que venen de Badajoz, regió valenciana, i d'aquí de la zona nostra, de Catalunya, també venen, o les nectarines, cireres, venen, ja tenim quantitats importants de cireres, que venen de la zona d'Extremadura, que sobretot a la vall del Jerte, de la zona també valenciana, d'Aragó, entre Osca i Saragossa, i lògicament d'aquí del Baix Llobregat, que venen boníssimes. Sí. I síndries i melons, pues, també venen tant d'Andalusia com de Castella-La Manxa, València, Almeria. Bàsicament són les fruites de Maria Estrelles d'aquesta temporada.
Teníem pendent de la setmana passada que ens parlessis una mica més de les cireres.
Sí, o sigui, alguna cosa podem explicar sobre la cirera.
Tot teu.
Todo mío. Molt bé, gràcies. Mira, bueno, sembla que el seu origen ja remunta a una colònia grega que es deia Crassos, que això estava doncs, a la costa del Mar Negre. Mm. Allà els romans d'allà van agafar 74 exemplars, 74 arbres, i els van portar fins a Roma. I això ho va fer a un general que es deia Lúculo, mare de Déu, quin nom. Mm-hmm. I això es va estendre per tot l'imperi. Lògicament, tant les migracions de les persones com de les aus, sobretot, això va fer que s'estengués per tota Europa. El nom de cirera, possiblement, per almenys per derivació, pot venir d'això, d'aquesta derivació dels noms, no? Va passar de la zona de Crassos, d'allà després li van dir Crassum. I després, en llatí, això es va traduir en Crassus. Mm. I això ja s'hi sembla molt a cereza. O sigui, de Crassus a cereza doncs, va ser el castellà quan es va traduir per aquest nom. Mm-hmm. Bàsicament, hi ha dos tipus de medida cirerers, no? Un que és el Prunus cerasus, que aquest és el que és molt àcid, que és la guinda, l'entenem per guinda. Mm-hmm. I després el Prunus avium, que aquest és la dolça, la cirera dolça, que és bueno, la que mengem, no? Com poden ser les diferents varietats, com a burlat, o starkin, la pic negra, i sobretot la picota, que és més coneguda, no? Que són les, anem a dir, les varietats que més es comercialitzen i, lògicament, són les que tenen més conegudes per tothom. Mm-hmm. I, lògicament, aquí tenim pues, molta fama, molta, les cireres del Baix Llobregat, faltaria més, no? Bàsicament, pues, les Torrelles, Sant Climent, algú de Martorell i tal, tota aquesta és la zona del Baix, on la cirera, doncs, bueno, poder per les seves varietats, el clima o inclús la proximitat fa que el producte sigui molt fresc i, lògicament, doncs el sabor doncs, és més intens i més bo.
A més, aquests caps de setmana se celebren diverses fires. D'una d'elles en parlarem nosaltres més tard, que és la de Sant Climent, però em sembla que la setmana vinent, posterior, és la de Torrelles de Llobregat.
Sí, la setmana, el 6 i el 7, doncs, tenen a Torrelles, tenen una fira, bueno, més que deus expulsar una mica les cireres, que la gent no les conegui. Bueno, el que faran totes les fires, sí, explicar sí. Una miqueta el producte i que sigui més conegut.
I pel que fa a les hortalisses?
Bueno, continuem tenint de tot, no ens falta absolutament de res. Tenim tot allò que necessitem de verdures, coliflors, bròquils...
Sí, tenim l'hort ple.
Sí, tenim ara tot el celler està a tope i podem agafar allò que més es vingui de gust i, a més, està bo de veritat. I val la pena... Doncs tenim molta varietat, amb la qual si hi ha algú que diu escolta, és que això no m'agrada... Bueno, tenim una mateixa hortalissa, doncs, tenim diferents varietats d'elles per poder menjar i gaudir d'elles sense cap mena de problema.
Doncs...
Escolta, em deixes que faci un acudit que li fem amb els nens?
Sí.
Tu saps el que diuen les cireres andaluses quan es miren amb un mirall?
Aviam, per on em surt.
Diu, cereza. So, si diem la veritat es quedarà en la copla,
Molt bé.
D'acord.
Doncs amb aquest humor que a vegades més augmentat, perquè sempre acabem amb humor, però ja anem incorporant acudits.
Sí, de tot una mica.
Agraïm al Joan Bueno, mira, també està bé. Ara, seguint amb la d'això, ets l'alegria de la huerta.
Una mica d'alegria, exacte.
L'alegria de la huerta. Doncs gràcies, Joan.
I volveremos la setmana que viene.
Sí. Que hi de nuevo, viejo. Sí, doncs ja. Tornem la setmana vinent amb més informació de les fruites i verdures.
Molt bé, doncs Mercabarna. La setmana vinent.
I fins amb aquest humor, la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Quina recepta ens portes avui en aquest apartat que oferim amb la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron i l'Espai Cuina'm?
Mira, Isidre, fa un parell de mesos vam oferir unes faves estofades. Ara són a la catalana. Es tracta d'una recepta que ha elaborat la Núria.
I quins ingredients caldran?
Mira, per elaborar aquest plat per 4 persones necessitarem 2 quilos de faves amb la beina, mig quilo de pèsols amb la beina també, un manat d'alls, 2 talls de cansalada viada, una botifarra negra, menta, un gotet de vi blanc i sal i oli.
Quina gana. I ara que ja ho tenim tot, com ho elaborem?
Abans de res, el que hem de fer és pelar els alls, les faves i els pèsols. A continuació, el que farem és trinxar els alls i tallar d'aus la cansalada i la botifarra. I després la sofregim. Tot seguit, posem els alls amb sal per tal que no es cremin massa ràpid i després les faves i els pèsols. Afegim unes fulles de menta, tot i que en reservem unes quantes per després per tal de guarnir el plat. Remenem, aboquem el vi, deixem que s'evapori una mica i tapem. Fem coure a foc baix entre 10 i 12 minuts i llestos, i ja tenim unes fabuloses faves de la catalana. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'ADUN en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui dissabte 30 de maig es fa a Altafulla una jornada sobre circuits curts de comercialització i demà diumenge 31 a Font-rubí una sobre l'enoturisme i el paper que juga en la dinamització econòmica i territorial. Ja el dilluns 1 de juny es realitza a Ripoll una jornada sobre experiències de producció i consum ecològic local. El dia 2 se celebra el Pont de Suert, una jornada sobre la cuina del corder com a icona gastronòmica del nostre paisatge i valorització de la ramaderia de muntanya, i a Gandesa una sobre el nou règim d'autoritzacions per a plantacions de vinya. Ja el 3 de juny es du a terme a Targa una xerrada col·loqui sobre la nova pagesia, a Aldover una sobre l'horta ecològica de varietats autòctones i a Torroella de Montgrí una sobre l'economia sostenible i ecològica. Dijous 4, Puigcerdà acull una jornada sobre disseny i organització dels horts ecològics a muntanya. A Vic, una sobre la qualitat dels derivats carnis. Tarragona, una sobre el nou règim d'autoritzacions per a plantacions de vinya, i Barcelona, el segon congrés Catalunya Emprèn. Ja el divendres 5 de juny s'efectua avui una jornada sobre el cultiu de l'àrnica i altres plantes medicinals. A Ulldecona, una sobre l'horticultura biodinàmica. A Girona, la jornada de la vedella. I a Santa Coloma de Farners, una jornada sobre els 20 anys d'investigació de les causes dels incendis forestals. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha indicat que l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell de Sant Sadurní d'Anoia organitza del 9 al 11 de juny un curs sobre els tràmits que cal dur a terme per la legalització d'un celler. L'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer realitza del 9 al 12 de juny un curs sobre els aspectes teòrics, pràctics i legals per al diagnòstic de la tuberculosi bovina. I del 9 de juny al 15 de setembre, l'Escola Agrària de Targa, a Lleida, fa un seminari d'especialització en el processat de fruites i hortalisses de quarta i cinquena gamma.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 30 i demà diumenge 31 de maig se celebra a Sant Climent de Llobregat la 39a edició de l'Exposició de Cireres. Per saber-ne més coses d'aquest certamen, parlem amb el regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament de la Població, Josep Clariana. Bon dia, senyor Clariana, i benvingut a Del Camp a Taula.
Bon dia i moltes gràcies per la trucada.
Com es presenta l'edició d'aquest any que ja ha obert les seves portes al públic?
Bueno, en principi, amb molt bona imatge, vull dir, a part que tenim un dia esplèndid i que la filla també fa molt de goig de veure, perquè ha sigut molt participativa, com tots els anys, perquè possiblement els pagesos van un empalet, però en contrapartida estan agafant el relleu les entitats, els voluntaris, les escoles, i llavors doncs, torna a ser realment molt, molt viva, no?, per dir-ho així, que hi ha moltes paneres, hi ha molta participació.
Perquè tots els productors són d'aquí, de Sant Climent o de poblacions veïnes?
Tots són de Sant Climent. Tots els productors que es posen aquí són amb fruits de Sant Climent, amb cirera de Sant Climent. I que és collida i menjada, que inclusiu nosaltres prèviament fem el mercat de pagès, que cada diumenge doncs es ven aquest producte recollit a la nit abans.
Sí. La collita d'aquest any, com ha anat?
Bueno, nosaltres sempre intentem de donar-li un eix, un, per dir-ho així, de motivació, i els altres anys ha sigut altres temes, però aquest any ens hem basat sobre l'art. I llavors el vinculem doncs, amb quadros, amb coses que fan gent d'aquí del poble, perquè tenim molts artistes, amb estàtues, amb obres d'art, amb manualitats, perquè també tenim un grup de puntaires prou interessant, i gent que fa, bueno, que té moltes habilitats per fer maquetes, per fer pues, coses d'art. Llavors, l'eix motivador ha sigut l'art aquest any.
Uh-huh. Esperen molts visitants, i d'on provenen?
Bueno, provenen pràcticament d'aquí del Baix Llobregat. Això no és el ciment, que de vegades ens han vingut gent de Vic i gent d'arreu, però cada any estem veient més augment. I visitants, pues jo estaria sobre els 5-7.000 visitants que tenim, eh? Sí, realment es veu una activitat al poble, realment els restaurants que tenim que estan plens de gom a gom, inclusiu tenen que dir de vegades alguna vegada que no, perquè tampoc no és que siguin grans, són espaiosos, però no són tan grans com per... I realment pues, tenim una repercussió a dins del comerç prou important.
I ha crescut l'interès per les cireres els darrers anys o sempre hi ha hagut molta expectació per aquest tema?
No, realment el tema és prou ja antic, o diguem reconegut, perquè com tu molt bé has dit, és el 39 any que estem fent, i realment a la gent li crida molt perquè veu molta participació, veu també que abans no es feia, i ara tindrem ben bé unes 70-80 paneretes fetes pels nens, i això els hi fa força gràcia, veure que la joventut, que els nens així hi participen, no? per dir-ho així, que no és una cosa que va decaient, sinó que és una cosa que es va renovant i que tenim, per dir-ho així, una generació que empeny, no? Una generació que empeny, que el cartell mateix també l'han fet els nois de l'ESO. Vull dir, l'any passat el va fer una persona que també és d'aquí de sentiment, que fa disseny, un dissenyador nostre. Per tant, bueno, intentem de fer-la nostra. O sigui, de mirar de llogar el mínim possible i d'agafar els menys serveis possibles externs, que tot sigui nostre.
Doncs,
i que participi el poble.
Parlant d'aquesta implicació del poble i també de la gent jove, sobretot, agraïm a Josep Clariana que ens hagi parlat de l'exposició de cireres de Sant Climent de Llobregat i animem els nostres oients a que tant aquesta tarda com demà al matí s'apropin fins a aquesta ciutat que està molt a prop de Barcelona i que vegin unes cireres o tastin unes cireres molt bones.
El poble de Sant Climent us espera amb moltes ganes i sempre tinguem els braços oberts per rebre qualsevol visitant. Moltes gràcies per l'entrevista i ja sabeu, aquí us esperem sempre que vulgueu.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana a Del Camp a Taula, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.